ull que a Lleida ja no és segur que entrem en fase 2 el proper dilluns. És que Salut ha detectat cadenes de transmissió de la Covid-19 en empreses agroalimentàries i, de moment, manté i recomana que Lleida segueixi en fase 1. La taxa d'incidència de la infecció ha augmentat des del dia que va entrar en aquest estadi del desconfinament. Això, hores d'ara, avui dimarts. Dijous s'acabarà de prendre una decisió. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com està? Són les 12:20 minuts d'aquest dimarts 26 de maig del 2020, hores d'ara amb 25 graus, a la ciutat de Lleida, 25 graus tenim. Temperatura 25 graus per mi és la temperatura ideal. Ni fred ni calor, et permet fins i tot anar amb mania curta tranquil·lament. Per tant, hem d'aprofitar. El dia que tens la temperatura ideal, aprofita'l perquè canvie. Veurem la previsió meteorològica tot seguit amb l'Armando Álvarez. També escoltarem i buscarem la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Farem la nostra connexió amb Q2 Consultors, amb el Josep Lluís Gómez, advocat, per escoltar consells que ens donen des de Q2 Advocats. També estarà amb nosaltres avui el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida, el Toni Postius. Amb ell parlem de les darreres hores de l'actualitat política i també dels projectes que es presentaran en el ple ordinari d'aquest proper divendres. A partir de la una, l'espai de gastronomia amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier, i a 2:15, avui sí, la tertúlia dels polítics, de manera telemàtica, videotertúlia, digue-li com vulguis, però la veu de la tertúlia dels polítics tornarà a estar amb nosaltres des de 2:15 i fins a arribar a les 2. Com et deia, 25 graus tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Fem la nostra connexió habitual amb el servei de, amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, i allí tenim el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
25 graus bon tenim dia. Hores d'ara. Per mi, temperatura ideal. Ideal, sí, hauria de ser així.
A més, n'hi ha un 62% d'humitat, bufa un ventet del sud-oest, que és el típic. A Lleida sempre bufen dos tipus de vent, el Segre avall, nord-est, durant les nits i matinades, i el Segre amunt, migdia tardes, no? Uh-huh. Que són sud-oestes. Han fet 8-9 km hora, sí que tens raó que en aquest moment seria una temperatura ideal.
Per mi sí,
però el sol, la radiació solar és fortíssima, és de les més altes. L'índex ultraviolat entre 9 i 10, en un màxim de 11-12, vull dir, tenim, el sol és molt, molt potent. L'hauríem de portar un barret,
bueno, barret
protecció solar.
I protecció solar, això està claríssim.
Exactament.
I 50, eh?
Exactament, per la gent que surt en bicicleta o la gent que surt a passejar, o utilitzar els dos extrems del dia, primera hora del matí o a partir de la tarda, les 7, les 8, que ara el sol se fica molt tard, avui es ficarà a les 21-21, l'extrem lo tindrem allà el 18 de juny amb 21:36, que és com més tard, més la mitja horeta que tenim de il·luminació crepuscular. La previsió continua avui molt suau, molt temperada. Les temperatures avui s'enfilaran. Ahir es van quedar a la ratlla dels 25.5, avui potser fregaren els 30 graus, 24 com més baixa la màxima a la Vall d'Aran. No s'esperen gran creixements de nuvolades, alguna petita cap al Pirineu, algunes que estan de cotó fluix avui a la ciutat de Lleida i decoren el cel blau, que està molt bonic. Demà hi ha una miqueta més d'activitat. Podien caure alguns ruixaders petits durant la matinada, però és difícil aquesta previsió perquè podia ser molt poca cosa dispersa a la meitat sud de Lleida, i durant la tarda de demà ja n'hi ha xàfecs més importants a la cara sur i cap a més cap a l'oest, entre Osca i Lleida podríem haver tempestes ahir a la tarda, però la majoria del dia seria assolellat, amb núvols matinals, però sol al migdia centre. Un altre cop les temperatures s'enfilen als 25-30 graus, i així seria la tònica de tota la setmana,
una setmana el tema de pluges,
temperada i càlida per les tardes.
El tema de pluges, del sol. Quantitats puntuals, suposo, baixes.
Quantitats puntuals. Hem de dir que com preveiem que no plourà gaire o no res el que queda de setmana, encara podria caure alguna cosa el diumenge o demà al migdia, però sí que ja tenim les dades de tota la primavera climatològica,
que és març, abril,
i maig. La suma d'aquests tres mesos ens dona 192,6 litres i és la primavera més plujosa des de 1977. És a dir, que feia 43 anys que no plovia tant a la primavera. Quan la mitjana normal és de 102, hem tingut 192.
Bueno,
ja hi ha llocs de les Garrigues que estan encara pues, enfangats,
sí, sí,
en aigua. Al terra ja no voldríem més aigua.
Dic que mirant la natura ja podíem preveure que estàvem entre una de les més plujoses, eh? I així ho diuen les dades, des de l'any 77 la més plujosa.
De fet, dins de la península Ibèrica, la zona sud de Lleida, sud del Segrià, sobretot, i les Garrigues, és des de l'1 d'octubre, que és una, quan comença l'any agrícola, doncs ha plogut dels 200 al 400% més de lo normal. És el lloc on més ha plogut respecte de la seva mitjana normal, que és més baixa, el que ha plogut des de l'1 d'octubre. Recordem el temporal del 23 d'octubre, tan terrible,
sí, sobretot sí, sí,
a les
sí.
Garrigues, el glòria del mes de gener, i després d'aquesta primavera tan plujosa.
Molt bé. Armando pues Álvarez, com sempre, un plaer. Fins demà.
Fins demà i molta salut per tothom.
I nosaltres ara sí, anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Per cert, que saps que tenim un número de WhatsApp, que és el 664-526-180 664-526-180. Que et serveix per el que et necessitis. Pots enviar i dir, escolta, avui a la tertúlia dels polítics parleu d'això, pregunta-li això. O amb un convidat, o convida aquesta persona. Vull saber sobre aquest tema. Què passa a Lleida sobre això? Ahir ens arribava un missatge d'una persona que viu a 10 quilòmetres al sud de la Seu d'Urgell i ens confirmava que s'escolta perfectament, ja ho saps, a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida. Quan dic a Balaguer, a Lleida, vull dir totes les comarques que hi ha al voltant, fes un cercle i veuràs fins on arribem. Però és que també ens pots escoltar a través d'internet, www.cope.es, l'emissió en directe i tria l'emissora de Lleida. Per tant, si tens connexió a internet, des de tot el món. Vinga, anem amb l'embolic de la fase 2. Això és el que passa per dues raons. Una, per donar per fet certes coses, ja donem per fet que tranquil. Quan vam entrar a la fase 1, ja vam donar per fet que en dues setmanes entràvem a la fase 2, que és el que marca la llei, que com a mínim ha de passar dues setmanes. Sí, tranquils, aquí ho fem tot molt bé. Arribarem en fase 2 directes. Una, i la segona. I la segona. No teniu la sensació? Jo és que ho dic i de vegades ja m'escolto a mi mateix i penso, potser sóc l'únic que ho veig així. I reitero, i demostra estar el que diem cada dia. Sempre acabo dient que és bo sortir al carrer. No és bo, que ho hem de fer, que ens ha de tocar el sol, que hem de sortir a caminar, que ho hem de fer, que sí, que s'ha de fer. Amb totes les mesures de seguretat. La distància social és la més efectiva. La mascareta és obligatòria. Les reunions de persones s'han de limitar al que ens diu, el que ens diu la fase en la que estem, com a molt. Però si el sentit comú et diu que jo ara aquí amb 10 persones no m'hi veig, doncs reuneix-te amb 4 en lloc d'amb 10 persones. Però clar, ens surten 3 exemples. Mira, ho il·lustrarem 3 exemples només. Festa d'aniversari d'una persona que no té cap més llum que fer una festa d'aniversari amb 20 persones. Els enganxen. Parlo dels que enganxen, perquè dels que no atrapen, doncs d'aquests no ho sabem. Una altra, festa d'aniversari, 26 persones, al mateix lloc. Evidentment, ningú portava mascareta. Perquè clar, ja que és una festa d'aniversari, oi? Doncs que ens veguem bé. Fan la prova i donen tots positiu, com el que diu. No sé exactament el tant per cent. Una altra, amb una empresa. Després de tant temps de demanar-ho, els treballadors els hi fan la prova. I els convoquen tots el mateix dia, a la mateixa hora, en una mateixa sala. Tots allí, tots juntets, a fer cua per fer la prova. I donen positiu. Home, això fa més de 15 dies. Els positius han donat ara. Home, sisplau, és que potser ens ho busquem, aquestes coses, eh? Salut ha detectat cadenes de transmissió de la Covid-19 a empreses agroalimentàries i manté Lleida en fase 1 de moment. Aquesta és la recomanació. La taxa d'incidències de la infecció ha augmentat des del dia que va entrar en aquest estadi del desconfinament. Des de que vam entrar en fase 1, a Lleida està pujant. Mira que ho teníem bé, perquè havíem baixat moltíssim. Doncs des de que entrem en fase 1, el tema de contagis està pujant. Però no ens enganyem. No està pujant ara pel que estem fent mal fet quan hem entrat en fase 1. Ara estem recollint el que vam fer malament quan vam entrar en fase 0. Perquè si us recordeu, quan vam entrar en fase 0 va ser el frenesí. Tot i que havia franges horàries per baixar els carrers, bueno, i hi ha, encara hi ha franges per fer esport i tot això, ens ho saltem tot. Doncs ja que ens ho saltem tot, almenys la distància social ha de ser sagrada, aquests 2 metres, la mascareta, perquè si no, ho hem advertit i dit, i ho patirem, que tornar cap enrere serà molt dur, però molt dur. Ja ho va ser, el tema del confinament, no sabíem d'on venien, doncs ara imagina't que ens tornen a dir, tornem a baixar fase 0, i si la cosa no millora, sortim de fase. I anem cap al confinament una altra vegada, menys els serveis essencials. Algú s'ho imagina, això, ara, les properes setmanes? Seria catastròfic, no a nivell ja de benestar de les persones, sinó a nivell laboral i econòmic. Catastròfic. I ull, que estem a un pas de la catàstrofe, eh? Perquè les xifres de l'atur i de l'economia, doncs, no són gens bones. Doncs imagineu-vos si seguim fent aquestes històries. Que ahir vaig tornar a passejar pel carrer, passejar vull dir que anava amb vehicle d'un punt a l'altre, i vaig tornar a veure una quantitat ingent de persones sense mascareta. Ens ho expliquen. Aquestes són les armes que tenim ara. Potser no són massa sofisticades, potser no ens agraden, potser ens dona calor, o potser jo què sé. Però són aquestes. La distància social, distància de 2 metres, la mascareta, limitar la reunió, limitar la exposició en llocs on pugui haver més càrrega vírica. Són aquestes les armes que tenim i n'haurem de fer ús. I si fem mal ús, doncs ho acabarem pagant tots, que aquest és l'altre problema. I ara ja ho estem veient. Igual no entrem en fase 2 el dilluns. I no només qui no ho hagi fet bé. Tots. Tota la regió sanitària de la Plana de Lleida pot no entrar en fase 2 el proper dilluns. Tot i que la consellera de Salut, Alba Vergés, no descarta encara no demanar la fase 2 per Lleida, però vol esperar uns dies per veure aquest augment de positius, si és una muntanyeta o si és una tendència. El volum no és molt gran, però la tendència, que és el que sempre diem, la tendència és horrible, és dolenta. I ho és des de que vam entrar en fase 1, des de la setmana passada. Per tant, ull, perquè el que fem bé avui no ho recollirem fins d'aquí 2 setmanes, però el que fem malament avui no ho recollirem fins d'aquí 2 setmanes tampoc, eh? Per cert, amb el tema del recompte i com contem, no ja els positius, sinó fins i tot les persones que perden la vida amb tot això, a Espanya, el Ministeri de Sanitat ara ha buscat una altra manera de fer el recompte, ja deu ser la cinquena manera diferent de fer el recompte, i ara a Espanya resulta que ha mort 2.000 persones menys. Ara estem a 26.834. Estem ja a més de 28.800. És igual, ara ho recontem d'una altra manera i són 2.000 menys. No ens ajuda gens, això. Gens. Si fem baixar les xifres de manera artificial, la percepció de la gent, i escolta, aquí sí que no podem culpar ningú, és que, escolta, les coses van molt bé i tenim ganes de sortir al carrer. Qui és normal? Doncs no falsegem les dades o no inventem maneres de contar-les perquè ens surti millor les xifres. A Lleida tenim 2.713 casos positius confirmats per les proves PCR. Aquests són els confirmats, eh? 1.152 d'altes. Les altes estan bastant estancades. En canvi, els positius han pujat molt. Molt. El 22 de maig, o sigui, fa 4 dies, teníem 2.500 positius a Lleida. 4 dies després, 2.713. És una xifra alta, eh? La corba, la famosa aquella corba, ara mateix té una pendent similar a final de març. Recordo que va ser la primera i segona setmana d'abril, la del confinament total, perquè les corbes eren molt ascendents. Doncs la corba d'ara comença a aproximar-se a final de març i principi d'abril. No vol dir que ja anem cap allí, però almenys aquests positius d'aquests darrers dies han fet això, eh? Per cert, a Andorra, el nostre país veí, anuncien un desconfinament generalitzat de cara a dilluns vinent. El Principat preveu aixecar, a partir de l'1 de juny, les restriccions d'entrada de turistes al país, per exemple. I una altra cosa, un altre tema que porta tot plegat, perquè el coronavirus i la Covid, doncs, és l'emergència sanitària, i aquesta la tenim controlada. Aviam, la tenim controlada. La tenim controlada. Molt ràpid ho diem. Encara hi ha llocs que no tenen material, o no el tenen de la qualitat que l'haurien de tenir. Quan dic que la tenim controlada és que la tenim... informativament sabem on està. Però és que tots els EPIs, els equips de protecció individual, mascaretes, ulleres, pantalles de plàstic, guants, tot això està generant un volum de borossa que... A veure, ara, doncs, han passat 2 mesos i bueno, doncs, potser no ho veiem, però s'està generant un volum de brossa que no teníem, que l'haurem de saber gestionar, i l'hauríem de saber gestionar des del primer dia. Però com que aquí mai fem les coses quan toque, doncs les fem ara, quan portem 3 mesos. La Fundació Aspros, per exemple, ha posat en marxa un servei de recollida i destrucció d'EPIs. Permetrà a empreses i establiments comercials reciclar mascaretes, guants, bates o peucs. Ho ha hagut de pensar Aspros. I gràcies a que ho ha pensat Aspros i que posa en marxa aquest servei. Perquè, si no, el que estem generant és enorme. És enorme. En fi, en un altre ordre de coses, Fiscalia diu ara que només es reobrirà el cas de l'aula de teatre de Lleida si arriben noves denúncies de fets no prescrits. Tot i que la paeria vol portar-ho al jutjat, el Ministeri Públic avisa que han de ser les víctimes les que denunciïn, i no pas l'Ajuntament. I a Mollerussa, anem cap al territori, ha arrencat la campanya de Mollerussa Comercial per incentivar les compres després del confinament amb la moneda local. Clients i venedors valoren positivament la iniciativa perquè els beneficia a parts iguals després de setmanes d'estar tancats. I que segur que no volen haver de tornar a tancar. Per tant, hem de fer les coses bé avui, avui ja, i per recollir els fruits d'aquí 2 setmanes, no demà, no demà. Per cert que al Pirineu i a l'Aran estan en fase 2. Les empreses de rafting del Sobirà segueixen amb la persiana baixada, tot i entrar en fase 2 i poder obrir amb 20 clients. També les autoescoles de l'Alt Pirineu estan tancades com a mostra de protesta i les residències encara no poden rebre visites. Tot això entrava en fase 2, però tot és força complicat i de moment res s'ha reactivat. Fem una pausa, 4 segons, i escoltem el Josep Lluís Gómez, advocat, des de Q2 Consultors, a veure què ens explica.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja arribem al nostre espai dels consells que ens ofereixen des de Q2 Consultors i des de Gonzalo Abogados. I ja saps que estem vivint una situació excepcional, tot i que ara, doncs, poc a poc, amb el tema de la desescalada i en el tema d'anar pujant de fases, doncs, sembla que tot torna a la normalitat. La realitat és que si grates una mica la superfície, tots tenim ganes de sortir, i tots sortim, i ve el bon temps, i escolta, de cara al vespre tothom fa exercici als carrers, i és molt maco, això, però si grates una mica la superfície, no massa lluny de la superfície hi ha una crisi laboral i econòmica greu. La setmana passada, sense anar més lluny, parlàvem amb Càritas Diocesana de Lleida i amb el Banc dels Aliments de Lleida, i ens donaven unes xifres alarmants, molt alarmants, de gent que no arriba ni per menjar, per entendre'ns. En fi, per què dic tot això? Doncs perquè hi ha moltes circumstàncies, moltes situacions, amb empreses, amb treballadors, amb documentació que hem de tenir molt en compte, i que avui amb el Josep Lluís Gómez, advocat, en parlarem. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
La situació és aquesta, i emprenyar-nos amb la situació que vivim no ens durà res de bo. És a dir, és aquesta i és aquesta. I ens hem d'adaptar, i sobretot no descuidar-nos de certes coses, no? Perquè hi ha plaços, hi ha ajudes, hi ha requisits, i després hi ha l'altra, les situacions laborals, tant com a treballador o com a propietari d'una empresa.
Bueno, la veritat és que tu has definit força bé. Jo crec que és una situació excepcional i aquesta nova normalitat és un eufemisme, en realitat. Dintre del meu sector, del sector de l'advocacia, del sector judicial, la veritat és que comença a haver un rum-rum de les possibles responsabilitats o qüestions que naixeran després d'aquesta pandèmia. Sí. Responsabilitats pel contagi, paralització d'activitats, congelació de l'economia, més enllà de les qüestions prou importants com són l'ajornament de les hipoteques, l'ajornament dels lloguers i tota una sèrie de qüestions. Deixant a part l'excepcionalitat d'algunes situacions que només vull ni imaginar, és a dir, mm-hmm. que prosperen algunes querelles presentades contra el govern o la il·legalitat de determinats decrets d'estat d'alarma, el que sí que és potencialment raonable és que hi hagi una búsqueda de responsabilitats cap a les administracions, els centres hospitalaris o dels centres hospitalaris, d'empreses, de residències d'avi, una avalanxa de reclamació d'assegurances. Hi ha una situació nova a part de les pròpies i responsabilitats que es puguen derivar cap a persones que incompleixen la normativa, per exemple, amb el tema de les mesures imposades, no? I el que hem de tindre en compte en caràcter general, i això alguna vegada crec que ja n'hem parlat, és que no n'hi ha prou amb que per demanar una responsabilitat amb algú hi hagi un dany, hi hagi una mort, hi hagi un esdeveniment tràgic, sinó que la responsabilitat derivi de la negligència, és a dir, té que haver una culpa o una negligència, o un dolo, un ànim de perjudicar, a més d'un dany real, i que hi hagi una relació causal entre aquesta situació. És a dir, el fet d'una mort no significa que hi hagi responsabilitat. Mm-hmm. El que passa que penseu
i, perdó, que... Perdó, i a l'inrevés tampoc. El fet de que no hi sigui no vol dir que tampoc no existeixi una negligència.
Bueno, la qüestió és que sempre entrem una miqueta en el terreny de la demostració, de la prova, no? El que passa que el dia 20 d'abril hi va haver una interlocutòria, un auto del Tribunal Suprem, de la sala del contenciós, en què derivava d'una qüestió d'una queixa dels metges, en què deia literalment el Tribunal Suprem que era notòria la insuficiència dels mitjans de professió, dels mitjans de protecció ficats en mans de professionals. És a dir, ja ens deia que la situació no estava massa ben gestionada, en el sentit de que s'havien pres unes mesures tardanes, des de tenir avisos de l'OMS o, per exemple, la cancel·lació del mobile, sí. Va ser un vaticini encertat de lo que podia arribar.
Però si recordes el moment en el que es va anunciar, tothom es va posar les mans al cap, que fan aquesta gent i tal, i guaita, ningú n'ha parlat més d'això.
Sí, sí, hi ha hagut potser un tancament tardà dels aeroports i, des de luego, una falta de mitjans d'EPIs cap a determinats sectors
estratègics,
efectivament.
Sí.
Aleshores, hi ha gent que es planteja reclamacions contra les administracions per totes aquestes mancances, tots aquests retards, tota aquesta falta de mesures, perquè hi ha hagut una pèrdua d'oportunitat. És a dir, és veritat que és una pandèmia, però amb mitjans potser la pandèmia hauria sigut menys radical. El que passa que, davant d'aquesta situació, sempre qüestionem el nexe causal, és a dir, per què m'he contagiat jo, o el fet de que hi hagi una situació realment, que tu deies abans, excepcional, imprevisible, de força major, de cas fortuit, que sempre n'hem parlat a vegades de força major, que és una força major. Doncs crec que això, si no ho és, ho sembla, no? Sí. I a més, els tribunals, quan se tracta de força major en l'àmbit, sobretot sanitari, s'ho han pres al peu de la lletra. Penseu al final dels anys 90 i principis dels anys 2000, amb aquelles transfusions de sang que hi havia, que contagiaven determinades malalties, sí. Doncs van dir que no hi havia prou mitjans en aquella època, no? Per detectar-ho. Aleshores, ja és una situació de desbordament, i aquí suposo que serà l'excusa per part de les administracions per evitar responsabilitats. Però, per exemple, anem en l'àmbit sanitari, la qüestió és molt senzilla. El personal sanitari, algú pot pensar que té un deure de suportar la problemàtica, perquè per això és personal sanitari, però la falta de mitjans no és una qüestió seva, no és una responsabilitat seva, no? A l'Anglaterra ho han arreglat d'una manera molt fàcil. entre cometes, el de fàcil. Es han pagat 68.500 euros a les famílies de les sanitàries que han mort durant el Covid. Quan, aquí, de moment, no se n'ha parlat d'aquesta qüestió.
Correcte.
No? Per una altra part, hi ha el sentit invers. És a dir, aquells que hagin acudit a un hospital, per exemple, que s'han trencat el fèmur i hagin sortit d'allí amb una malaltia o no hagin sigut ben atesos d'aquesta malaltia, no? Aleshores, bueno, allí podria també plantejar-se una responsabilitat. També és un altre tema polèmic, va? És veritat que són un grup de risc, però també és veritat que és curiós que a vegades residències situades en una mateixa població, a 100, uns 100 de metres tan sols unes de les altres, doncs unes han estat molt afectades, altres no. Jo tinc coneixement, pels mitjans de comunicació, que hi ha a vora un 30 i pico, 40 residències que estan actualment a Catalunya investigades.
Arxa i tortuosos des del punt de vista de que hi ha moltes normes legals i moltes coses que s'han de mirar, comprovar, etc. I al final, escolta, qui hi entengui d'això? I on hi entenen? A Q2 Consultors. A internet els trobes www.q2-consultors.com i si no per telèfon, que és còmode, 973-28-28-18. El Josep Lluís Gómez i el seu equip us atendran i us assessoraran a nivell personal, que al final és el que volem. Escolta, sí, està molt bé tot, però jo truco i t'explico la meva vida, la meva situació i digue'm què he de fer. 973-28-28-18 a Q2 Consultors. Com sempre, ens ha acompanyat l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, escolta, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Sí, Ricard, i molts anys a tothom.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja anem camí cap a la una de la tarda. Avui, doncs, parlarem ara, en uns segons, amb el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida, el Toni Postius, que tenim a l'altre costat del fil telefònic. Toni, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Anem a parlar de coses de l'Ajuntament de Lleida i de la ciutat de Lleida. Per cert, que hores d'ara està en l'aire que Lleida, la plana de Lleida, la regió sanitària de la plana de Lleida, pugui passar a fase 2 aquest proper dilluns degut a un petit rebrot i, segons Salut, controlat i asimptomàtic del coronavirus, de la Covid-19. No sé com ho valoreu, que puguem estar una setmana més en fase 1 i no passar a fase 2.
Bé, la veritat és que tots tenim moltes esperances que poguéssim passar en aquesta fase 2, però també és cert que per part del Departament de Salut, com ja va passar de bon principi, que Lleida va tardar una setmana més en entrar en aquesta fase 1, que estàvem a expenses una mica de l'evolució de la pandèmia. Uh-huh. I el fet de que Salut hagi informat de que la taxa, diguem, de reproducció dels casos o de les persones que estan contagiades per la Covid s'hagi incrementat sense es va aixecar el confinament o es va relaxar una mica, doncs el que implica és que, bueno, encara estem en aquesta fase de descens dels contagis, que cal extremar les mesures. Aquests dies ho repeteixo per activa i per passiva a tothom, no? De dir, escolteu, es permet passejar per la via pública, s'han obert les terrasses, però no, això no implica de que no ens haguem de relaxar des del punt de vista de mantenir les distàncies entre les persones, de dur la mascareta, de prendre les precaucions al màxim, perquè estem davant, bueno, d'una crisi sanitària.
Sí, sí. No sé en quin moment hem deixat d'entendre que la Covid-19, que és la malaltia produïda pel, bueno, pel coronavirus, pel cor, sí, SARS, aquest V2, sí, no sé quan hem deixat d'entendre que és una malaltia greu, perquè si no, sí, no s'entén.
Suposo que va haver un punt d'inflexió, em recordo perfectament, perquè jo que dos mesos de confinament cada dia he vingut aquí a la regidoria d'Urbanisme i, clar, he pogut veure una mica tota l'evolució, diguéssim, d'aquest confinament, no? I el que em va sorprendre més justament va ser el primer dia que es va permetre als ciutadans poder sortir pues el carrer Major a tope, no? L'Avinguda de Blondel, l'Avinguda de Madrid, moltíssima gent que no mantenia les distàncies i caram, em va sorprendre que d'un dia per l'altre semblava que aquí no passava res, no? I que la situació del confinament queia molt lluny, quan tot just venim d'aquí de la cantonada i podem veure, pues, que, clar, si no es controla i no es respecten aquestes mesures de seguretat, pues, podem tenir un rebrot, no? Que seria allò, el cop de gràcia d'una mica per aquesta recuperació econòmica tan lenta que tindrem pel davant.
Seria catastròfica un rebrot.
Sí, jo crec que això ens ha de fer reflexionar tots i extremar les mesures, no? I aquest dia justament ho estem repetint, també als clients de bars i restaurants, de recordar aquesta obligació de les distàncies, que són molt importants i que una mica d'exigència en aquestes properes setmanes el que farà és que puguem tenir un estiu pues, amb una normalitat relativa, però molt més segura com la que tenim fins ara.
Toni, aneu a canviar de tema. La regidora de Polítiques per als Drets Socials de la Pèria, Regina Cairol, va dimitir la passada setmana. Ella diu que ho fa per motius personals, res de desavenances polítiques ni per qüestions de salut. No sé com ha caigut aquesta, no sé si en teníeu coneixement des del grup de Junts per Catalunya d'aquesta dimissió.
Bé, la veritat és que segurament ens va agafar a tots una mica amb el pas canviat quan es va fer aquest anunci, tot i que també és cert que en els darrers mesos la regidora havia estat de baixa i s'havia no havia estat present, diguéssim, en el dia a dia de l'Ajuntament, però tal com vaig manifestar per part nostra, doncs, un agraïment a tota la feina que ha fet la Regina Cairol durant aquest any de govern municipal, que ha estat molt intens, molt complicat, en una situació molt difícil, ara justament amb tota la crisi econòmica i social que es deriva de la crisi sanitària, i pel que fa referència a la cohesió del govern, doncs continuem treballant, com sempre, amb molta intensitat, amb moltes ganes de tirar endavant la ciutat.
Hi ha substituta?
Bé, entre la número 8 de la llista, la Maria Massai, que actualment desenvolupa les seves tasques al gabinet d'alcaldia, i a partir d'aquí correspon a l'alcalde organitzar i encomanar les responsabilitats als diferents regidors i regidores que formen part del govern municipal. Suposo que en els propers dies es donarà a conèixer aquesta situació.
Els darrers dies a territori lleidatà hem viscut unes quantes mocions de censura en les que la primera telemàtica a nivell de Catalunya, per exemple, va ser a Maldà, a Lleida, Cervera també n'hem tingut, i a d'altres municipis, i hi ha un patró que es repeteix. Hi ha dos actors que hi són sempre, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, i que no acaben junts, sinó que acaben separats. El pacte de govern a l'Ajuntament de Lleida és estable, a hores d'ara?
És molt estable. Tot just ara fa un any de les últimes eleccions municipals, i aquests dies que hem fet balanç dels diferents grups que formem aquest govern municipal, tots hem coincidit que ens unia la vocació de canvi d'implementar un nou model per la ciutat de Lleida, i que aquestes ganes i aquesta il·lusió que vam posar quan es va produir aquesta situació d'alternança l'any passat continuen sent vigents, i a més que tenim molts projectes en cartera que estem desenvolupant. És evident que cada municipi és un món, diguéssim, molt concret, i que les situacions no són comparables, perquè al territori doncs trobem de que Junts per Catalunya i Esquerra moltes vegades són competidors directes, a diferència del que succeeix segurament a la ciutat de Lleida, i que per tant aquesta situació, diguéssim, que es produeix als pobles no és extrapolable a la resta de municipis, o en aquest cas a la ciutat de Lleida.
Molt bé. Toni Postius, aquest divendres ple de la Paeria. Què presentareu des d'Urbanisme?
Bé, doncs ha estat, diguéssim, dos mesos de confinament en què hem aprofitat per avançar qüestions importants a nivell de ciutat. Concretament portem quatre expedients, un pel que fa referència a un conveni que signarem amb la Generalitat de Catalunya, en base al qual el pàrquing del solar de l'antic Magisteri al carrer Sant Martí finalment passarà a ser de gestió municipal, no la propietat, però sí l'ús durant els propers 3 anys, per tal que es pugui habilitar, com ja havíem fet en el seu moment, com un aparcament de forma provisional i ara ja de forma definitiva, i per tant jo crec que és una bona notícia per la ciutat de Lleida, perquè fa molts anys que això estava encallat i hem estat capaços de trobar-hi una solució. Després també portem una modificació de l'ordenança de la gestió de les llicències d'obres i d'activitats i de les comunicacions. Quan algun ciutadà vol posar en marxa un negoci, vol fer obres o vol fer qualsevol tipus d'activitat, el que fem és, amb aquesta modificació de l'ordenança, de fet l'hem feta nova de dalt a baix, el que farà és que tota la tramitació burocràtica i administrativa sigui molt més ràpid, molt més eficient, molt més àgil, i que en definitiva doncs, quan entri aquesta sol·licitud es pugui tramitar ràpidament i que, per tant, l'administració no sigui sinònim de problemes, sinó de solucions i d'acompanyar amb aquella persona que vol tirar endavant doncs, obres o a la seva activitat. I després portem dos expedients que per nosaltres són molt importants. D'una banda, tramitarem un expedient en què sol·licitem, juntament amb l'Ajuntament dels Alamús i de Belllloc, la tramitació del polígon de Torreblanca, Quatre Pilans, Modelilla, per a, diguem, mobilitzar 800 hectàrees de potencial que pot tenir tota aquesta àrea perquè es desenvolupi des del punt de vista industrial i logístic. La creació de llocs de treball, l'atracció d'inversions, és una de les prioritats que es va marcar aquest govern municipal i hem estat treballant intensament en els darrers mesos amb la Generalitat i, per tant, començarem la tramitació d'aquest pla director que ha de permetre justament que les inversions puguin venir a Lleida, que puguem oferir sòl competitiu, i jo crec que a poc a poc anirem veient els resultats. I finalment també portem la modificació de l'àrea residencial estratègica, que aquesta és la zona, perquè els oients segurament no la ubiquen, és aquesta zona que ja compresa entre el que és la Fira de Lleida i la Bordeta, que és una gran assignatura pendent, perquè ens entenguin els oients, on volien anar al Carrefour. Tot aquest àmbit d'aquí s'havia desenvolupat urbanísticament, però es va fer uns plantejaments molt grandiloquents en les èpoques de vaques gràcies, i ara ens trobem que és inviable el seu desenvolupament tal com està plantejat. I amb això el que hem demanat a la Generalitat és canviar el plantejament, perquè és un sector molt important de la ciutat, és una entrada clau, i per tant canviar el plantejament de com s'havia previst perquè la ciutat es pugui començar a desenvolupar per aquella zona. I això d'aquí permetrà dissenyar una mica com es programa aquest desenvolupament i com es va realitzant per fases.
Respecte al polígon industrial de Quatre Pilans,
sí.
Ja ho sé que és molt d'hora, però heu posat sobre la taula ja dates clau?
Bé, nosaltres la tramitació d'un pla director pot tardar aproximadament entre un any i mig o dos. El que sí que és cert és que intentarem que aquesta tramitació el que permeti és que quan s'acabi de tramitar automàticament ja poguessin començar a atorgar llicències, no? Per tant, deixar-ho ja tot molt, molt, molt madur, perquè després no haguem de fer tràmits posteriors. I a la vegada també el que estem treballant en paral·lel amb d'altres organismes de la Generalitat de Catalunya, de l'àmbit de promoció econòmica i industrial, juntament també amb la regidoria que encapçala en Paco Cerdà, justament el que ja hem començat és a dissenyar una estratègia per començar a posicionar aquest polígon, i també perquè de cara a les empreses que truquen a la porta, que volen venir a Catalunya i que busquen grans solars o grans espais per poder implantar-se al país, doncs que ho puguin fer, no? Per tant, treballem en paral·lel el que és la tramitació urbanística i també en paral·lel el que seria, diguéssim, la campanya de promoció d'aquesta nova zona, perquè la veritat és que pot tenir molt de potencial des del punt de vista del seu desenvolupament, i a la vegada hem de ser conscients d'un fet importantíssim. Fa uns mesos, Adif va adjudicar la gestió del polígon de la Vilanoveta, que és aquesta zona ferroviària que hi ha al polígon del Segre, que durant molts anys havia estat tancada. Això s'ho ha creat una empresa que és la segona que gestiona, diguéssim, a nivell del món els containers del transport de mercaderies, i vol precisament utilitzar la Vilanoveta com una zona que permeti poder carregar directament a nivell ferroviari els containers, no? I que, per tant, a partir d'aquí puguin anar al port de Barcelona, puguin anar al port de Tarragona o se'n puguin anar a la Xina, no? I, per tant, aquesta potencialitat i el fet de poder tenir un polígon a poc més de 5 minuts que enllaci amb la Vilanoveta, no? Amb aquesta central de càrrega, doncs el que ens permet és que puguem tenir un potencial molt gran que hem d'aprofitar, i que d'aquesta situació en què estem doncs en puguem treure partit, no? Des del punt de vista de canviar una mica el model de ciutat que hem tingut fins ara.
Entenc que l'objectiu, evidentment, és fer venir empreses noves que no estiguin ja a la zona de Lleida, més que no pas que en marxin del polígon del Segre cap a Quatre Pilans.
Sí, perquè de fet el que ens comentava la Generalitat, i quan hem parlat amb aquestes agències que té la Generalitat que capten inversions i empreses que volen venir al país, moltes vegades ens diuen que tenen empreses de valor afegit, doncs que tenen la necessitat de disposar de sòl, per exemple, de 100.000 metres quadrats, o de 150.000 o de 200.000 metres quadrats. Clar, a nivell del país, poder trobar polígons que puguin acollir empreses d'aquestes dimensions i que diguéssim, puguin tenir un horitzó temporal bastant proper, és molt difícil, i a més que siguin competitius, no? I per tant, el que nosaltres volem fer és programar aquest sòl, fer-lo el més flexible possible perquè aquestes empreses de valor afegit puguin venir a la ciutat de Lleida, i per tant no vol dir solament oferir a les empreses de Lleida que vulguin créixer, que ho puguin fer, sinó que també puguem portar empreses noves que vulguin venir a nivell del país i venir a la ciutat de Lleida.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, projectes interessants per la demarcació de Lleida. Avui hem parlat amb el regidor d'Urbanisme i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, el Toni Postius, a qui, com sempre, li agraeixo que ens hagi atès. Toni, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La destitución del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia en Madrid arrastra a otro alto cargo de la Guardia Civil, el máximo responsable operativo del cuerpo. El director adjunto de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, ha presentado su dimisión. A la espera de conocer los motivos oficiales, todo apunta a que la renuncia del teniente general Ceña está relacionada con el cese fulminante de Pérez de los Cobos. Juan Baño.
El teniente general Laurentino Ceña acaba de presentar su dimisión irrevocable al ministro del Interior. Así lo detallan a COPE fuentes del propio Instituto Armado. Lanza así un mensaje al resto del cuerpo, dicen, la cúpula de la institución los defiende. Nos lo dice otro mando del cuerpo muy próximo al coronel cesado Pérez de los Cobos. Ceña da este paso cuando estaba a escasos días de jubilarse. De hecho, ya lo habría hecho en mayo después de cumplir 65 años. Se le pidió una semana de espera ya que estaba dentro del gabinete de gestión de la crisis del coronavirus y no era momento de realizar ese cambio de relevancia. El auténtico terremoto en que se ha convertido dentro del cuerpo la destitución del coronel al frente de la comandancia en Madrid creó ayer una corriente mayoritaria en el seno de los altos mandos de la institución de que había que hacer algo contundente. El nuevo paso del ministro Marlaska no se podía quedar sin respuesta en lo que se considera una estrategia de acoso y utilización de la institución. Ceña llegó al cargo en agosto de 2018 después de su paso por Sevilla y de que fuera ascendido a teniente general por el ministro Zoido, dice una persona muy próxima al coronel de los Cobos, que ahora el teniente general opta por la honra en vez de los barcos.
Dimite el máximo responsable operativo de la Guardia Civil, haciendo bueno el lema del cuerpo: el honor es mi divisa. Desde la oposición ya habían pedido la comparecencia del ministro en sede parlamentaria. Quieren que Grande Marlaska explique los motivos para destituir de forma fulminante al coronel Pérez de los Cobos. Un cese, ya decimos, arrastrado ahora al director adjunto del cuerpo. Desde el PP, su portavoz en el Senado, Javier Maroto, apunta directamente al ministro del Interior de abrir un agujero peligroso en la Guardia Civil.
Marlaska ha pasado de ser el que perseguía a los que incumplían la ley para pasar a perseguir precisamente a los que cumplen la ley. No se me ocurre un peor epitafio para un ministro del Interior que ha sido juez en una labor tan importante como la de Marlaska.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que un hombre ha sido condenado a 26 años de cárcel por incendiar la casa de su expareja en Zaragoza. La mujer y los dos hijos menores de ambos se encontraban en el domicilio. Los hechos ocurrieron en agosto de 2017 y ahora la Audiencia Provincial de Zaragoza le condena por un delito de homicidio en grado de tentativa, tres delitos de lesiones y otro de quebrantamiento de orden de alejamiento. Y hemos conocido que Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte en Madrid y Guecho en Vizcaya son los municipios con más de 20.000 habitantes más ricos, con una renta neta media anual por habitante de entre 20.000 y 26.000 euros. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, las ciudades a la cola con menor renta per cápita son Níjar y Vícar en Almería y Villafranca en Sevilla, donde se superan a duras penas los 7.000 euros de renta anuales por habitante.
El jugador del Real Madrid, Gareth Bale, se defiende de las críticas por jugar al golf. José Luis Corrochano.
El delantero, que ha sido muy criticado por sus prácticas de golf antes de los partidos, ha defendido su afición comparando su actividad con la que tienen algunas estrellas de la NBA.
Especially the media have this perception that Especialmente los medios tienen la percepción de que el golf no es bueno para mí, que debo descansar, que puede causarme lesiones. Pero luego veo gente en América, por ejemplo, Carri juega al golf la mañana antes de un partido. Aquí, si juego dos días antes de un partido, la gente dice, ¿pero qué hace?
¿A los aficionados del Real Madrid no les interesa tu juego de golf?
Absolutamente nada. Por suerte, en vacaciones puedo jugar una, dos o tres veces al día.
Y este otro sonido de José Bordalás, el entrenador del Getafe, que se deja querer ante un posible interés de la Roma.
Qué bueno, me encantaría, claro que sí, ¿no? Sería algo increíble entrenar a la Roma, como no, es un... Sería algo increíble. De chiquitito siempre hablaba de la historia de Roma, por de ahí el apodo. Mi presidente, como dijo públicamente, él entendería que hubiese algún equipo que pensase en mí para el futuro y que intentaría mi marcha.
Son declaraciones de una radio italiana de Roma. Más cosas del fútbol. El Leganés ha anunciado esta mañana que renueva automáticamente todos los abonos de sus abonados para la próxima temporada como consecuencia de los efectos provocados por la pandemia. Es la misma iniciativa que había tomado ya el Getafe.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo rendís homenaje a un misionero español que acaba de morir y al que debemos una gratitud inmensa.
Pues sí, es Salvador Romano, que había nacido en San Feliu de Codines, en la diócesis de Vic, hace 74 años. Ingresó en la orden de los misioneros javerianos y su primer destino fue Burundi, para después pasar a Chad, donde realizó una fecunda tarea de evangelización y promoción social. Entre 1992 y 2001 ejerció como provincial de los javerianos en España, pero nuevamente volvió a Chad como ecónomo de la diócesis de Pala y responsable de un centro contra el SIDA. Debido a sus problemas de corazón, se encontraba ahora en Camerún, donde le ha llamado el Señor el pasado sábado. Con enorme gratitud, vamos a recordar su vida en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Mientras nuestros sanitarios siguen protegiéndonos, hemos decidido proteger a nuestros héroes. El Grupo MAFRE participa en un fondo solidario de más de 38 millones de euros para asegurar a nuestros sanitarios que luchan contra el coronavirus. Más de 700.000 profesionales cuentan ya con un seguro gratuito de vida y hospitalización. MAFRE, más unidos que nunca.
En Carrefour 3x2 en todos los helados Magnum, comprando dos al tercero te sale gratis. Hasta el 11 de junio, más de 3.000 productos. Pequeñas alegrías, gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Una setmana més, hem arribat al dimarts, després del butlletí de la una, amb aquesta sintonia on anem a parlar de gastronomia, de vins, de tot aquest món, que ja saps que jo crec que quasi bé hauríem de demanar ampliació d'espai radiofònic, perquè en un dia per setmana doncs se'ns queda curt. Cada setmana descobrim una persona, coneixem una persona nova i gràcies a aquestes connexions se'ns en generen dos o tres més. Per tant, és exponencial totalment això. Tenim cua ja de gent per poder conèixer i que la coneguis tu, que ens escoltes des de casa. Com sempre, ja saps que això no seria possible sense el nostre sommelier ja particular, el sommelier radiofònic, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
No t'agafo res, fent cap cata ni cap història,
No. De moment.
Però escolta, tu t'ho has plantejat, això de fer, una cata és complicat, sí que es pot enviar a la gent, però a través d'internet, una virtual, una cata així virtual?
Bueno, jo he fet un parell de cates virtuals.
Ah, mira, veus?
Des que estem a casa. Al principi sembla una miqueta raro, perquè no és lo habitual, no? I menys pues, que no estàs allà amb la gent.
Clar.
Per poder... el teu a tu personal, no? Però en realitat, si... Bueno, per explicar-ho i sentir la participació, pues, també és xulo, de fet.
Bueno, és un altre canal que ens hem d'acostumar, que evidentment no ve per deixar de fer-ho de manera físicament, però... bueno, és a tenir-lo en compte. La veritat és que si tu envies el material i et vas veient i vas fent més o menys el mateix, doncs, bueno, té aquesta altra màgia, és buscar-li, eh? De totes maneres, a través de l'Instagram Live, per exemple, hi ha molta gent que està fent grans converses, grans projectes, eh? Jo sí. Sé que tu no pares, eh?
Bueno, al convidat d'avui, això era una cosa que jo li devia a ell, perquè és una persona que ens hem conegut per això, perquè ell feia programes, que ja ho explicarà ell, que li diu converses combinades a l'Instagram, i ell no va picar perquè jo volia sortir amb ell, i bueno, jo li vaig estar molt agraït. A part, he conegut una persona passional i amant del vi i gran tipo, ¿vale? I és per això que va ser per l'Instagram Live, no? Llavors, jo crec que és una eina vital ara mateix.
O sigui, us vau conèixer a través d'internet.
Sí.
Veus?
Sí.
Emi Gómez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I, bueno, ja...
Les parelles, que ens hem conegut aquí via internet.
És que ara ho he pensat així, dic, mira, fem-lo entrar així, escolta, tal com raja. Emi, escolta, benvingut, gràcies per estar amb nosaltres. Ara es coneixerem la teva història, però és veritat, si l'entrada ha sigut així una mica de programa d'aparella gent, escolta.
Ara
digues, Felip.
No, que hola, Emi, què tal, bon dia. Que digui que semblava totalment un espai d'aquells de Busco Pareja, Totalment.
Bueno, ara anem a arreglar-ho, això, tranquils, ara anem a arreglar-ho. Escolta, Emi, en quin municipi on t'estem trucant?
Doncs estem trucant a Barcelona.
A Barcelona estàs?
Sí, ara en fase 1 d'avui,
O sigui, segon dia de fase 1, per tant, heu notat canvi, amb això?
Bueno, la veritat és que ja venia la gent una mica
llorant. Vale.
D'aquí també, sí, jo crec que ja ho hem vist, no?, que cada vegada que donava una mica de vidilla, la gent sortia com escopatejada al carrer, i això s'ha vist. Jo recordo el primer dia que vaig sortir a córrer, que jo corria habitualment, no sé, un d'aquests que s'ha comprat la roba de compra,
sí.
Això passa, jo ho entenc també, i era increïble. Jo a mi surto a les 17 del matí, o sigui que normalment no hi ha gent.
Ja.
I estava el primer dia, era increïble.
Sí,
ara
sí,
només
sí.
Quedem els habituals.
En fi, no, jo ara no, a Lleida està a l'aire, si passarem a fase 2 el dilluns vinent, està a l'aire, perquè ara han trobat un augment de contagis, de positius, però jo crec que, sense haver-lo fet aquest canvi, jo crec que el canvi més fort de fases és la de 0 a 1. Jo crec que és la més forta, la que ja et pots moure, almenys dins de la regió sanitària i tot plegat. En fi...
Tallen les llibertats, no? Al final,
sí,
d'alguna manera,
sí.
La necessita preparar ràpidament. No?
Es nota. Escolta, Emi, tu, professionalment, estàs molt vinculat al món de la multimèdia, de la comunicació, al món de l'audiovisual,
Sí, jo actualment soc el cap de contingut d'una empresa dermofarmacèutica i ens encarreguem de generar tot el contingut audiovisual, fotografies, vídeos i el que faci falta per la web, per social media, per tots els canals on l'empresa es comunica.
Clar, però aquí anem a parlar de vins avui.
Sí.
I fins on ens n'hem d'anar per trobar aquesta primera connexió amb el vi?
Doncs hem d'anar 20 anys enrere, més o menys, molt ràpidament, fem un viatge ràpid en el temps. I això va ser vivint a Londres, que vaig tenir la sort de treballar en un restaurant bastant reconegut a la zona de Notting Hill, i vaig tenir la sort que quan acabava la jornada, cada vegada que, bona tarda, hi havia uns vinassos increïbles, que jo no en sabia, evidentment, perquè no en tenia ni idea, de fet, no l'havia ni vi en aquell moment, i vaig tenir la sort que cada vegada que acabava la jornada, doncs, podíem tastar el que estigués obert, perquè servien vins de, tranquil·lament, de 500 pounds a copes. Vull dir que no hi havia molt problema.
Mm-hmm.
I realment era increïble com algú olorant una copa doncs podia traslladar-se a descobrir com era una anyada, com era, o sigui, encertar varietats, bueno, una cosa que em va sorprendre moltíssim, i en lloc de demanar cubates, doncs vaig començar a demanar copes de vi. Han passat molts anys fins que em vaig posar una mica més seriós i vaig dir, bueno, ja n'hi ha prou de que tant t'agrada i no t'estàs posant a estudiar, no? I em vaig posar a estudiar i ara ja, doncs, de sobte un dia trobes una vinya i ja t'atrapa del tot, ja. Ja no surts.
Però escolta, a nivell familiar teníeu vinculació o mai? O sigui, això et va venir així?
No, a casa meva tampoc hi havia ni tan sols allò de comprar aquest vi, perquè no. Realment no hi havia cap vinculació, sí. t'atrapa.
Felip, tu això ho has escoltat segurament al cap dels anys més d'una ocasió, no? Gent que sí, ni tan sols s'ho havia plantejat mai, et presenten bé aquest món, te l'ensenyen bé, et fan entrar bé i allò ens t'atrapa, no?
Sí, però és que és això, és que hi ha gent que no bevia ni vi, que no, i era no antiví, però no, perquè ja era una beguda amb alcohol, i hi ha gent que això li ha passat, eh? Després, quan bueno, el que li ha passat a l'Emi, quan veus algo més enllà de lo que és la copa de vi, de lo que significa una copa de vi, que és que comença la terra, treballa en aquesta terra, el sentiment que tens, tu vas veure com creix tot això, que no és un any, són més anys, i a partir d'aquí, quan ja surt el primer, i això t'explica, o lo fas tu, evidentment t'enamora ja de per vida, no?
De totes maneres, l'important que és que aquestes primeres experiències siguin una persona que ja entén, un sommelier, un cambrer format, amb tot això, Emi?
Sí, sí. De fet, jo tinc la sort de... És cert que va començar en aquell moment, però vaig tenir la sort que quan em vaig posar a buscar un lloc on estudiar i on aprendre, tot es va alinear perquè conegués a l'Oriol Artigas, que és el meu mentor i de la persona, a part d'un gran amic, que és el meu mentor, i ell és una persona que té un coneixement ampli. Ell és viticultor, fa 10 anys, més o menys, i realment la passió que et transmet, jo sempre dic el mateix, el primer mes de classe em feia mal la boca, de tant somriure, estava tan feliç que em feia mal.
Sí, parlem de l'Oriol, no?
Sí, parlem de l'Oriol Artigas, sí, l'he dit.
No t'ho dic perquè per mi és un referent també del món del vi, del món del vi punky, com jo li dic, o del món de l'elaborador fora d'aquelles grans empreses, d'una manera, i és amb tots els respectes, vale? Però Ricard és l'Oriol Artigas, que és un crac.
Molt bé. Sí. Emi, escolta, fas aquesta entrada, proves aquest món, t'hi endinses, t'agrada, tornes cap a Catalunya, crec que llavors et formes un pelet amb el... Bueno, un pelet, et formes amb el món del vi, però et formes no com a consumidor, sinó per anar un pas més enllà, és a dir, vaig a fer-lo.
Bueno, això, a veure, el de fer-lo, no sé si venien als estudis, però és una iniciativa... Clar, quan realment t'enamora tota la part del vi, dels aromes, de com està fet, de les unificacions i tal, però quan un dia comences a trepitjar vinya de debò, comences a conèixer viticultors, comences a veure com el que han fet a la vinya pot afectar després a la planta, com afecta després al raïm. Realment, allà vaig tenir alguns moments aquells de... la metamorfosi interna, allò de transformacions molt, molt fortes, que visions allò a l'amplada anar a la vinya, ostres, jo ja estic aquí, i vaig decidir que volia vinya. I quan vaig decidir que volia vinya, ja està, ja m'hi consentic una cosa entre cella i cella, ja està.
Bueno, sí, ja està. Sí, de dir-ho és molt fàcil, però clar, has de trobar primer el lloc que et sigui adient, la mida i que estigui disponible, els coneixements, perquè clar, és el que deies tu, no? Depèn del temps, de l'aigua, de la terra, de la meteorologia, de tot plegat, tot afecta després al final. Després saber el punt, quan s'ha de recollir, on el portes, com el conserves. És que és un viatge que tot just has començat, per entendre'ns.
Sí, tot, realment, allò que es diu, no? Només sé que no sé res, no? Perquè realment, o sigui, el poc que sabia, cada dia descobreixo tot el que no sé, no? I llavors, per una banda, està molt bé perquè dius, bueno, pues tinc tota la vida per aprendre. Com em deia l'altre dia una amiga viticultora, em diu, quan vaig arribar al poble, em va dir un pagès, em va dir, això de l'agricultura són 100 lliçons, una cada any.
Mira, bueno, escolta, jo ja signo, eh? Una cada any 100 lliçons. Déu-n'hi-do. Escolta.
És molt bona,
molt bona aquesta. Emi, vas trobar, bueno, ho sé, però vull dir, vas trobar aquell racó, aquella vinya que et va fer aquell tom al cor, oi?
Sí, bueno, de fet, la va trobar una de les meves sòcies, som tres nosaltres, en el projecte que estem intentant portar a terme, i va aparèixer en una mitja hectàrea en el mig del bosc, que clar, nosaltres pensem que estem fent un projecte de recuperació de vinya. Normalment, com em diu una persona que ens ajuda a fer tractament amb el tractor a la vinya, sempre em diu el mateix, diu, tu tens les vinyes que la gent no vol.
Clar.
Llavors, què passa? Quan la gent no vol les coses, doncs les va arraconant, no?, i abandonant, i s'omplen de pols, en aquest cas fongs i virus i coses, no?
I, bueno, que en aquesta parcel·leta petitona que estan vistes al mar, uns 150 metres d'alçada d'una cosa així, és Pansa Blanca, que seria el xarero que tothom coneix, doncs allà ella es diu Pansa Blanca, i amb vistes al mar en un lloc fantàstic. No? És mitja hectàrea, de la qual la meitat està viva, perquè l'altra meitat doncs, hi ha faltes i l'altra està morta. No? Uh-huh. Vam fer una escapçada radical per comprovar si realment hi havia vida o no hi havia, i el març, quan va començar a brotar, doncs, evidentment molt emocionat, però clar, torna a formar la planta.
Sí, sí, correcte. Bueno, és que clar, ara tenim aquí un procés extra, no?, de, com deies, de recuperació, però em consta que teniu una primera anyada ja.
Hem fet una primera anyada, la primera de totes, com que va ser després d'aquesta escapçada, vam fer una damajona de vinagre, que el vinagre està bo, això sí, però no era el que volíem. Anàvem a pel vi i ens vam quedar amb vinagre. No passa res, no, hi havia molt poquet, realment no podíem fer gaire més i vam decidir, en lloc de fer-hi, doncs, a mi ja no estava bé. És bon, tenia molta feina i era molt complicat fer-lo.
Digues, Felip, una coseta, és que crec que sí, que ho vaig sentir por ahí, vau tindre un problema allà a la vinya amb unes cabres, o què va passar? Perquè pots explicar això?
Vale. Aquesta petita parcel·la, que és la primera que vam tenir, que ara mateix d'un 607 més o menys, és una Pansa Blanca de 45 anys, clar, com que jo sempre volia doncs, una mica més de vinya i volia seguir aprenent i volia, doncs, al final és molt romàntic, però tu ara entens per què deixen les parcel·les, no? Ja. Perquè, clar, tu ets un celler que el que vol és rendiment econòmic, com tothom, evidentment, si fas un negoci, clar, si sents ceps a recuperar 3-4 anys de feina per després potser tenir 300 ampolles, doncs, evidentment, és molt bucòlic i molt romàntic, però de moment és anar posant hores i calés, no? Llavors, què va passar? Que va aparèixer una altra parcel·la que no ens esperàvem. Aquesta està més allunyada, està a Premià de Dalt, a més alçada, a 470 metres, una cosa així, de Pansa Blanca també, i barrejada amb parellada. Vinya jove, tot semblava que anava molt bé, però com us deia abans, doncs, aquestes parcel·les també estaven doncs, una mica abandonades en aquest sentit, és a dir, podes mal fetes, 2 anys o 3 sense tractament de res. Clar, què passa? Que arribes tot molt bucòlic, tot preciós, no tens ni idea, et poses allà i de sobte un dia dius, ai, que bé, tot verd i preciós. I un dia de sobte ha crescut, la primavera arriba i el que tens allà és la selva. Yeah. Jo volia cobertes vegetals, tot molt maco, però clar, has de controlar-les molt bé, de saber. Jo, com dic, el primer any en aquesta parcel·la doncs, va ser anar coneixent-nos, anar entenent-nos i sent amics, i ara més o menys anem entenent, però jo crec que cada any anirem tenint coses noves. Si tu ara mires al terra i em van aparegut unes flors que no hi eren, unes plantetes que no hi eren, i a mesura que hem anat treballant notes els canvis. Realment allò que jo no sé què diu tothom, que és la vinya és molt agraïda. I realment és increïble, però ho és, O sigui, fas petites coses i notes els canvis, i t'ho agraeix, realment.
Escolta, Emi, d'aquesta primera anyada, quantes ampolles us surten?
237.
I...
Ja queden menys perquè ens hem begut algunes ja.
Bueno, bueno, però ja és una anyada per anomenar-la, no? Ja, escolta, vale, la producció és baixa, però la qualitat és bona.
Sí, a veure, aquesta parcel·la, com diu el Felip, doncs és una parcel·la bastant més gran, és una hectàrea 25, i jo recordo un cap de setmana, perquè clar, jo, com us deia, com m'han preguntat abans, jo treballo, faig unes altres, bastant algunes d'una altra feina. Llavors, totes les hores que trec, les trec d'on puc, de sacrificar família, moltes vegades, de temps en família, de moltes coses, no? És molt agradable, evidentment, és molt gratificant, però és molt laboriós, també. Doncs un dia, un cap de setmana, me'n recordo que estava fent la poda en verd, vaig fer 1.200 en tot un cap de setmana, i arribo el dilluns, i els amos se'ls havien escapat les cabres, i havien entrat, i havien arrasat tota la finca, aquelles 1.200 que havia fet poda en verd, ja no quedava ni un sarment, ni res del que havia deixat quedava.
Déu-n'hi-do.
Clar. Pues va ser un pal, imagineu, vaig seure a terra, vaig respirar fons i vaig dir, bueno, mira, ja veurem. I aquella anyada va continuar amb més històries com l'Uidi, que tampoc sabíem ben bé per què passava, però és que l'Uidi la tenen a la vinya, és molt complicat de fer fora i estem fent totes les aplicacions i tractaments que podem, però l'Uidi és fort i de moment ara ha tornat a aparèixer, però amb petits focus més enllà i estem fent tots els tractaments que podem, intentem fer tot de la manera més natural possible i amb el màxim de respecte, intentem no tirar sistèmic ni res que pugui ser d'aquelles coses que ho maten tot tan ràpid que dius, potser mates massa.
Sí.
Que també és difícil, és molta més feina, però bueno.
Emi, quin, va, que això és primícia, quin nom li heu posat en aquesta...
Ah, vinga, va. Això no ho sap ningú encara, seré vols primer. Carai. Es diu La Ben Trobada.
La Ben Trobada.
Toma ja, mira, hòstia, primícia.
Això és primícia, és el nom. El mantindreu, aquest nom?
Suposo que sí. En aquests moments és una barreja de les dues parcel·les, però la nostra idea és que la parcel·la petita, que és la primera, que es deia Ben Trobada, llavors la que diu Ben Trobada, o, bueno, no diu així, és el Can Bernades, però la que volem que sigui un vi únic d'aquella parcel·la. Pensem que té un raïm d'una qualitat especial, que té un carisma propi i que estaria bé poder reflectir-lo, no?
Molt bé. Escolta, paral·lelament amb tot això, clar, hem anat directament ja cap a la terra, la producció i tota la història, però tu, aprofitant el tema del confinament i tot plegat, la situació que ens toque, sí. T'has llançat a fer directes i a fer xerrades a internet que crec que no una, ni dos, ni tres. El Felip em deia, no, n'ha fet 50 o 60, no sé quantes.
Sí, no tenia... Em sobrava el temps i no sabia què fer i vaig fer converses en directe.
Vas començar a fer converses en directe, evidentment, amb el tema del vi, però suposo que d'una et va portar l'altra i l'altra i l'altra, i al final no sé si has arribat a fer converses amb persones que potser no t'haguessis ni plantejat fer-ho.
Sí, sí, bueno, una d'elles és el Felip, que no és que no m'ho hagués plantejat, és que no ens coneixíem.
Ni us coneixíeu.
No, i al final va ser tot un plaer. La veritat és que, com deia ell, per mi també és un honor poder comptar-lo entre els amics i poder compartir la nostra passió pel vi. La veritat és que és un gust. I bueno, mira, aquí estem xerrant. Això, les sinergies que generen són increïbles, això sí que ho he descobert.
A l'Instagram el podeu trobar la Vinaventura, la Vinaventura. L'Emi Gómez i d'allí ja tranquil que ja sortireu cap a tots els altres projectes. L'altre projecte a Instagram també el trobem com t'has anomenat?
Es diu Ànima d'Anella.
Ànima d'Anella, molt bé.
Sí, al final li hem posat aquest nom perquè pensem que de vegades les zones que són molt properes a les grans ciutats doncs necessiten una mica de mimo en alguns detalls, no? I l'agricultura, tothom t'ho diu, que ningú vol anar a treballar al camp, costa molt que el jovent hi treballi. Realment el món del vi jo crec que ha fet molt de bé per canviar aquesta dinàmica. Crec que el confinament també haurà fet un petit canvi, hi ha molta gent que s'està plantejant doncs, una mica de canvi de vida, i crec que
sí.
En algun sentit, al final aquest sector essencial del que hem parlat durant tots aquests dos mesos ens ha donat de menjar, ens ha donat de beure, ens ha alimentat, no?
Sí.
Tan essencial, potser ens hem de replantejar com el cuidem, no?
Jo estic totalment d'acord. Doncs avui hem conegut a l'Emi Gómez, ja veieu, quina història, sense tradició familiar, perquè a vegades sí que ho has vist a casa, si no els pares, els padrins, o algun familiar, sense tradició familiar, la curiositat, que sempre és molt bona, la curiositat per aprendre noves coses i segurament arriscar-se fora de la teva zona de confort. L'Emi doncs, és una persona que el tema de les noves tecnologies doncs, escolta, el domina i tal, però el tema de la terra doncs, segurament encara no tenia experiència. Doncs bueno, s'hi ha llançat i amb curiositat i amb formació, perquè no val només tenir ganes, també s'ha de posar ganes, o sigui, ganes. S'ha de saber el que es fa, s'ha de tenir formació, Doncs ja veieu el que ha sortit. La Vinaventura, busqueu-lo a l'Instagram. Avui l'hem conegut aquí a l'Espai de Gastronomia de Copa Lleida. Emi Gómez, escolta, que ha estat un plaer conèixer. Moltíssimes gràcies i enhorabona.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha estat un autèntic plaer i res, a veure si ens veiem en persona.
I tant. No, amb tothom estem quedant per després. Després tindrem una llista d'espera que no veguis, però bueno.
Una festa grossa en
després. Us farem tots junts. Gràcies, Emi.
Ens veiem. Moltíssimes gràcies.
Doncs a Felip, escolta, quina història més maca, m'ha agradat moltíssim. I a més és que, de veritat, aquestes històries s'han d'explicar, perquè si no queden egoístament només per la gent que coneix a l'Emi, no, s'ha d'explicar això. Home, i és molt maco tot plegat.
Ell ho ha dit, no?, que ell té la seva feina per això, però ell s'aixeca dies a super d'hora, 4-5 de matí, crec, per anar primer a la vinya
sí,
i després a l'oficina.
No, sí,
perquè,
ja.
Perquè s'ha de cuidar, hòstia, això... Tothom ho fa igual, amb el sentit... Bueno, clar, tothom, però hi ha gent que té treballadors per ells, perquè...
Felip, saps aquella dita en castellà? Quien algo quiere...
Algo le cuesta.
Doncs pues sí. És l'exemple viu. Però si ho fas amb ganes i amb il·lusió, evidentment et canses igual, però et canses menys, segur.
sí, és diferent.
En fi, déu-n'hi-do, quines històries coneixem.
Una cosa que tanca avui. Des del celler Sanui, d'aquí de Coses del Segre, ¿vale?, al costadet del Picat, ¿vale?, sí, han fet una campanya per treure, bueno, per ajudar a l'Arnau amb el tema del Covid-19, ¿vale?, i fan quatre tastos que és per generar aquests diners, ¿vale?, per tant, uh-huh, per la investigació, i li donaran a l'Arnau quatre dies de juny, però ara no me'n recordo les dates.
Bueno, els diners els farem.
www.celleresanui.com. I aquí surt, ¿vale?
Doncs o a la DEO Costes del Segre, allà els busqueu, o si no, www.celleresanui, i aquí tindreu aquesta iniciativa.
Són quatre tastos que faran per recaudar diners per al Covid-19, i esperem que això, pues, serveixi per algo, i el que deia la setmana passada, i el que portem dient aquests gairebé tres mesos ja, que el món del vi està molt implicat, no només amb el Covid, sinó amb més coses, i que el vi no és només el que la gent pot ara entendre, no? Com a dir, és molt més que això.
Felip Urbano, sommelier, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana. Cuidat.
Una abraçada.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50. Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Matís, la teva botiga de moda amb més de 20 anys d'experiència, volem acompanyar-te en la tornada a la normalitat. Estem a la teva disposició per atendre't amb el millor tracte exclusiu i personalitzat. Vine a Matís, trobaràs les millors firmes en talles de la 38 a la 52 i gaudiràs de magnífics descomptes en vestits, parques, jaquetes i molts articles seleccionats a les col·leccions primavera-estiu per acompanyar-nos de comunions i celebracions. Matís, príncep de Viana, 81 de Lleida.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973-74-80-64. Salut i sort!
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada, porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Migdia, Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame.
Doncs ara que tenim 2 minuts per sobre de 2:15, dimarts 26 de maig del 2020, fa una estona estàvem a 25, per sobre dels 25 graus, aquesta temperatura ideal, almenys per mi, eh? Jo sé que això de les temperatures és molt subjectiu. Jo a casa, per exemple, sempre tinc problemes. Jo estic bé, la meva parella té fred. Quan la meva parella està bé, jo estic fos de calor, per entendre'ns. Bueno, són aquestes històries de les temperatures. Avui, tertúlia dels polítics, directes cap a les 2. La reprenem. Deixa'm mirar el calendari, perquè la darrera tertúlia dels polítics és aquí a Cope Lleida amb data del 10 de març. Avui, 26 de maig. Han passat moltes, moltíssimes coses, moltíssimes. I segons com tu miris, sembla que el temps hagi passat volant, però segons com tu miris, hi ha hagut èpoques d'aquestes setmanes que el temps passava molt lent, eh? Anem a estrenar, bueno, una manera nova, com es fa ara, les coses. Escolta, ara la gent ens agrada, encara, el contacte personal i veure'ns. Però veure'ns així a 2 metres, que és la distància social, però les videoconferències ho han copat tot. La veritat és que... I sort en tenim, sort en tenim de les videoconferències per poder-ho fer tot plegat. I, per tant, nosaltres anem a estrenar avui la videotertúlia dels polítics, que els tinc pràcticament tots connectats, llevat ja de problemes tècnics, que això ja passa, doncs que s'aniran connectant, però a hores d'ara anem a veure si funciona això, que jo no ho he provat. Mira, per exemple, la Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs aquí tenim a la Carme Valls, a l'Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
També està amb nosaltres la Marisa Chandri. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ángeles Ribes, què tal? Buenos días.
Buenos días.
I el Joan Ramon Castro. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, jo us he de dir que no tinc càmera a l'estudi, per tant, a mi no em veieu, però jo sí que us veig. I això també està bé, que així veig les cares que aneu fent. Escolta, bueno, ara no us veieu i això serà un problema, però com que ja suposo que n'heu fet unes quantes de videoconferències i amb força gent, doncs, bueno, quan un comenci a parlar, si no té un altre que vol començar a parlar però ja n'hi ha un, doncs deixem el torn i ja està, perquè és el problema de que no ens acabem de veure a temps real. Però vaja, no crec que sigui cap mena de problema. Com esteu, per cert?
Començo. Com m'has dit la primera,
venga,
començo.
Va.
No, jo la veritat, per sort, jo estic molt bé. Ara quan deies, ostres, necessitem a faltar el contacte humà, jo dic, depèn de l'humà, eh? Però a part d'això, la veritat és que bé, eh? Jo, a més, amb el tipus de feina que tinc, pràcticament el tema del confinament ha set poc, van ser aquells 15 dies obligatori i la resta realment he tingut que anar a treballar cada dia. Per tant, bueno, pràcticament amb tota la normalitat.
Ja. Ignasi.
Doncs bé, a veure, al final des de la crisi sanitària i a tot el món, doncs, treballant amb molta feinada, com tothom hem pogut fer, i la veritat que a nivell personal, doncs bé, nosaltres en qüestió familiar sol hem tingut a la padrina d'una altra qüestió a l'Arnau, doncs, de Vilanova, res a veure amb el Covid, però bé, ja li vam donar l'alta fa dos dies i la vida aquí ja la tenim a casa.
Pues m'alegro moltíssim. Per cert, ara passaré per tots. Deixeu-me que saludi la Helena Ferre, que s'incorpora ara mateix. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia a totes.
Escolta, ja que estem a l'Ignasi. Ignasi, és que te l'he de fer aquesta pregunta. Te l'he de fer. Escolta, què va passar l'11 de maig? O sigui, què no va passar l'11 de maig?
Bé, doncs que vam decidir que la festa major s'ajornava per fer una acció diferent més endavant, consensuat amb les entitats, amb els artistes de la ciutat de Lleida. Tenim molt clar, i també ho hem explicat a l'oposició, i crec que l'oposició també ja està d'acord, en que ha de ser una acció de proximitat i de quilòmetre zero amb el talent, doncs, de la nostra ciutat. I la veritat, doncs, que les entitats i les empreses del sector i els artistes, doncs, ens comentaven que volien fer alguna cosa més endavant. Nosaltres també hi vam estar d'acord perquè volíem fer aquesta acció que sigués una mica més diferent a lo que s'ha fet, doncs, durant aquest temps, no? Que hi ha hagut molt contingut de manera virtual, tothom ha pogut consumir classes de cuina, d'esport, concerts, sí, virtualment, etc. No? I doncs volíem donar un pas més endavant.
Molt bé. Marisa Chandri, què tal? Com estàs?
Bé. Cada vegada millor, no? Ara ja que podem sortir amb una mica més de normalitat, doncs va bé, perquè això d'estar tants dies tancats a casa, al final, quan un té quatre fills i el marit, doncs es fa feixuc, la cosa es fa feixuga, no?
No sé si ho has dit però amb aquest ordre, o quan has dit el marit, m'ha semblat molt, i el marit.
És que jo sempre considero el marit com el fill petit.
Llavors, que donem molta feina, o què?
Home, de tant en tant. Però bueno, bé. El familiar, doncs, també no hem tingut cap percance, no?, que diríem.
Molt bé.
I bé.
Sí. Molt bé. Helena, que amb l'Helena veus, sí que no hem parlat gens aquesta... Bueno, sí, crec que una vegada, al principi de tot el confinament, què tal?
A veure, sí, vam parlar tres, perquè és fixe, també. Bé, molt bé. Bueno, ara ja, doncs, com deia Marisa, tenim una mica més, doncs, de llibertat, i en aquest sentit, doncs, s'agraeix, evidentment, però l'altre dia també en una de les tertúlies comentàvem que no ens hem de relaxar, que,
no, no.
Que això segueix i que hem de seguir sent molt responsables com ho hem estat sent fins ara.
Ángeles Rives, ho puc dir perquè ho he vist en públic, bueno, tu t'ha deixat un animal de companyia aquests dies.
Sí, la verdad es que yo soy afortunada en el sentido de que, bueno, pues nadie de la familia ni llegados ha tenido ningún percance, pero es verdad que al final las mascotas son también familia. Este llevaba más de 15 años con nosotros y al menos el confinamiento me ha permitido cuidarlo y mimarlo mucho en estos últimos momentos que ha tenido. Así que con la pena de que nos ha dejado echándolo de menos, pero también con, bueno, pues con ese consuelo de haber podido estar mimándolo.
Bueno, es que son un mes de casa al final, ¿eh? Bueno, de seguida son un mes de casa.
Bueno, es que este además era un gato muy cariñoso y que se había empezado ya a hacer famoso porque en los plenos y en las juntas de portavoces telemóticas aparecía de cuando en cuando para buscar brazos. Y la verdad es que sí, que se le echa de menos.
John Ramón, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ricard? Doncs bé, jo, seguint la conversa que està entre els teus companys, doncs, jo sí que tinc confinament, però m'he tirat dos mesos de que sense que sortir i a tirar la basura perquè volia aprofitar aquest espai de temps de tirar la basura a les meves filles i poder sortir una miqueta de casa. I també el teletreball, que és una mesura, és un treball, jo no crec que sigui un treball a l'unísono, sinó seria algo que és esclau, perquè el teletreball inicies el teu horari a 7:45 del matí i són les 11 de la nit, estàs enviant correus, estàs fent videoconferències. El que me sorprèn és que, clar, tu interactues amb la gent que també està fent el mateix horari que tu. O sigui que la majoria dels polítics i els funcionaris estan fent un horari exagerat. I amb el que també li va a Àngeles, ella ha perdut a la seva mascota i nosaltres en aquest confinament n'hem adoptat un gatet.
Ah.
O sigui que bueno, nosaltres hem adoptat el Pebrot.
Pebrot?
A casa i avui, es diu Pebrot.
Ah. Déu-n'hi-do, quin nom, eh?
I avui m'ha esborrat uns quants correus amb les potes perquè se m'ha ficat un munt de Pebrot.
Bueno.
O sigui, Àngeles, també el que passa és que també passa.
Ja molt important, sí, molt important això amb el fil de, doncs, dels animals, que ningú els abandoni en aquesta situació, perquè sabem que hi ha algun que altra persona que, doncs, que ho fa, però vull dir que ningú abandoni els animals, que són com persones, i jo crec que aquí tothom, doncs, dels que hi som en tenim. I bueno, i que es fan molt estimar.
Uh-huh. Escolta, com sempre tenim un munt de temes, tenim poc temps, i a més ara, com que fa temps que no ens veiem, doncs ja hem gastat aquí uns minuts, i ben gastats, de parlar-nos una mica. Ens quedarem, com sempre, a mig camí, però bueno, fins on arribem. Canvis a l'Ajuntament de Lleida. La regidora Regina Cairol la setmana passada va dimitir i a més ha dit que no és ni per problemes amb l'alcalde de Lleida, com s'havia especulat, ni per problemes de salut. És d'Esquerra Republicana. Ignasi, no sé si això ho teníeu previst, si pots afegir alguna cosa més sobre aquest assumpte.
Bé, doncs al final és la decisió, doncs, de la Regina. Des d'aquí agrair-li la feinada que ha fet durant tot aquest temps, vull dir, perquè ha fet moltíssima feina, i respectar la seva decisió, no? I al final, doncs, el govern que formem els tres partits polítics de la ciutat de Lleida és un govern fort i és un govern que mira en present i que mira en futur.
Mm-hmm. Substituta? O substitut?
No, la substituta, al final, doncs, al final les llistes van per números i la substituta, doncs, és la número 8, és la, doncs, és la Mariama.
Mm-hmm. No sé si els socis de govern, Elena i Joan Ramon, us va agafar de sorpresa.
Bé, no, jo, si et sembla, Elena, començo jo.
Sí, fes.
Doncs jo no en tenia cap pensament, i a mi el que més sap greu és la pèrdua de la valua de la Regina, que jo no la coneixia anteriorment, però sí que en aquest any que hem estat treballant, ostres, doncs he fet molt bona amistat, i com a regidora me consta que treballaré moltíssim. I me sap greu que tinc una pèrdua d'una persona de gran valor, però bueno, les seves necessitats tindrà i requisits que, jo no voldria entrar. Però sí que me sap greu de caigui perquè me l'estimava molt i crec que l'Ajuntament perdem una gran vàlua.
Elena.
En la regina.
Sí, bé, en el nostre cas sí que jo vaig manifestar també personalment que érem plenament conscients que opinàvem que la regidoria de drets socials és amb diferència una de les regidories més complexes d'aquest Ajuntament. Si li sumem, a més, doncs, el tema de la Covid i altres circumstàncies s'afegeixen encara més a una situació quasi molt difícil de gestionar, i en aquest sentit doncs, agrair tota la tasca que ha fet Regina i sobretot encoratjar, animar i donar molta energia a la regidora que pugi, que de ben segur doncs, farà molt bona feina.
Mm-hmm. Oposició, Carme Valls.
Ara, jo nosaltres evidentment el que passa al govern i més amb aquests temes és un tema de govern, no? No sé si hi ha problemes de salut, problemes de discrepàncies amb la resta de partits o el que sigui, en tot cas és problema. Però és curiós perquè ara la Elena ho deia, no? La regidoria que queda en aquests moments en mans de la Mariama és una de les regidories més complexes que hi ha, i justament estem parlant d'una persona que ni un sol segon dubto de la seva vàlua ni moltíssim menys, però sí de la seva experiència i de la seva... I la seva joventut, que per portar una regidoria d'aquestes doncs crec que haurà de tindre molt recolzament per part de la resta de companys, no? També curiós que aquesta persona ara deixi el lloc que està ocupant com a assessora o en temes de comunicació, però si aprofitarà l'Ajuntament per deixar buit aquest espai i, per tant, aquests diners que tant reclamen i que tant reclama l'Ajuntament, que són necessaris, a veure si aquesta persona que puja ara és substituïda o no.
Mm-hmm. Àngeles. Àngeles.
Bueno, en lo personal, desde luego, no puedo más que desearle lo mejor y, sinceramente, me alegro que no sea un tema de salud, como ella misma ha manifestado. Dicho eso, lo que está claro es que durante todo este, en lo poco que llevamos de mandato, estamos viendo cómo este tripartito va colocando en puestos de asesores de confianza a aquellos miembros de sus listas que no entraron como concejales en las elecciones. Ahora mismo, esta persona, que era la número 8, la María Mastal, va a pasar a ser concejal, va a llevar esta, suponemos que va a llevar esta concejalía, no sé si habrá una redistribución en los equipos de gobierno, y habrá que ver qué es lo que pasa con el puesto de coordinador asesor técnico del gabinete de alcaldía que ocupaba hasta ahora, y viendo que antes ya había sido colocado el señor Mele, que también se había quedado fuera de las listas, fuera del consistorio como concejal, se le ha colocado como coordinador. Yo supongo que ahora el siguiente de la lista pues también se le colocará como coordinador. En ese aspecto, la verdad es que no espero nada nuevo bajo el sol de este tripartito que llegó prometiendo muchísima integridad, honestidad, etcétera, y que a la hora de la verdad hemos visto cómo se ha convertido en un agente de colocación.
Marisa.
Sí, a veure, jo també celebro doncs, que la marxa de la Regina no hagi estat per temes d'enfermetat, no? Al marge de les diferències ideològiques, doncs jo penso que la Regina és una de les persones més valuoses que tenia l'equip de govern, i ho dic amb tota sinceritat, en quant a experiència, no? I també en quant a persona, no? Una persona molt humana, molt propera, i per tant crec que l'Ajuntament de Lleida perd doncs una regidora com Déu mane, no? I de fet, també li he manifestat personalment. I bé, perquè al final tots són persones i al marge de que cadascú pugui pensar diferent, doncs, pots tindre més feeling amb uns o amb els altres. Justament amb la Regina penso que era una de les persones amb la qui més podia parlar, no?
Uh-huh. Ho apuntava abans la Elena, la seva regidoria no sé si és directa o indirectament responsable d'aquestes imatges de temporers dormint, de temporers o de persones sense sostre dormint a Lleida, que ja de per si és un problema cíclic, que no perquè sigui cíclic deixa de ser problema, però és que a més aquest any s'hi suma el tema de la Covid-19, que a veure, tot això ho agreuja. Fotos que hem vist tots doncs de persones dormint, aviam, a dos pams, un dels altres a terra, a la zona del casc antic, doncs no ajuden a entendre que aquest problema s'hagi previst un any després. Pràcticament estem un any després de les eleccions. Per tant, és una regidoria que tindrà feina, que té feina. Carme, tens el micro tancat.
El tema de la gent, jo crec que mal anomenats temporers, vale?
Perquè, no, per això he dit gent sense sostre o temporers, és veritat.
No, sí. Anava a dir que tu, Ricard, justament has fet una bona descripció i no caurem aquest parany de nomenar tota aquesta gent que, desgraciadament, es veuen abocats a viure al carrer, doncs no tot ells són temporers, no? I nosaltres només busquem solucions per temporers i no estem buscant una solució social, no? Com tu molt bé dius, és un problema que repeteix any tras any. Aquest any, a més, amb el tema de la Covid-19, és un problema. Jo crec que, a més, jo crec que és un tema que conec bastant, és un tema que aquest any encara molt més, no acaba de començar ara mateix, encara no som en plena campanya, s'ha fet molta crida de necessitat de mà d'obra a Lleida i és veritat que els primers missatges que arribaven no eren missatges clars i no se donava a entendre exactament si podia treballar gent amb permís o sense, amb la qual està arribant molta gent a Lleida sense permís de treball i per tant aquesta gent no té conscients de que al moment que si treballen ho fan de manera no permesa. I, per tant, jo crec que el primer que s'hauria de fer des de l'Ajuntament és una selecció, un filtre de qui són aquelles persones que poden treballar amb totes les de la llei i qui són aquelles persones que estan dintre del règim social. No? Uh-huh. I a partir d'aquí començar de zero, que és el que hi havia previst, no? el que es feia ben fet o mal fet. I és cert que nosaltres trobem a faltar aquesta crítica tan bèstia que se'ns va fer al Partit Socialista i que després, al cap d'un any, no s'ha fet res.
Aixequeu-me la mà físicament perquè sí sabré, perquè sé que hi ha el botonet de la mà, però jo tinc la pantalla lluny i jo ja no veig res. Aixequeu-me la mà físicament i així us dono pas. Ángeles.
Es verdad que al inicio del mandato yo creo que todos entendimos que un equipo de gobierno nuevo tenía complicada una gestión como la es, no solamente la de temporeros, que además yo también insisto en que se ha de hacer esa diferencia entre aquellas personas que no tienen hogar pero que no son, no pueden ser catalogados de ninguna manera como trabajadores temporales de la Cruza. Y digo que se entendía que un equipo de gobierno nuevo, pues bueno, no estaba manejando su presupuesto ni los planes que ya estaban preparados y por lo tanto todo el mundo les dimos un cierto margen de confianza. Dentro de la misma regiduría de la Regina Cairol, ella misma comentó que uno de los planes de este equipo de gobierno para esta campaña, antes de que empezara todo el COVID, etcétera, era precisamente la externalización de la gestión, no solamente del tema de alojamiento de temporeros, sino del Plan Iglú, algo que incumplía flagrantemente una de las promesas más puestas a bombo y platillo por este tripartito de gobierno, que era precisamente la remunicipalización de todos los servicios y gestiones. A partir de ahí, bueno, pues nos hemos encontrado una vez más con las mismas imágenes terribles. Yo pude pasar por allí hace dos días y realmente era espantoso. Y nosotros habíamos hecho propuestas consensuadas con las organizaciones agrarias, en las cuales no solamente tenía que actuar esta administración, sino también la Diputación y los municipios de al lado, con unos albergues temporales gestionados de forma que se ponían al inicio de la campaña fruta y después se retiraban. Y después estaba la gestión de aquellas personas que son sin hogar. Llega el COVID, es verdad que eso trastoca todos los planes, pero nosotros también hicimos la propuesta de que ya que no podías tener a estas personas metidas en el pabellón Agnès Gregori o en el Jericó, cuando allí se estaban haciendo los controles adecuados de temperatura y de probabilidad de síntomas, y a las personas que daban síntomas se las enviaba directamente al Hotel Rambla para que estaba allí como sitio de confinamiento para estas personas que pudieran ser sintomáticas o dar positivo, nosotros decimos que lo adecuado sería que eso continuara. Y es verdad, ahora mismo en este pleno vamos a aprobar un convenio con la Diputación de Lleida, mediante el cual la Diputación pues aportó una cantidad para que estas personas de la campaña de temporeros a los cuales hacen los test sigan positivos o alojen allí. Dicho eso, yo creo que ha habido mucha improvisación, no solamente con la campaña de temporeros, sino además con la campaña de los test. Nosotros desde el primer día exigimos a Salud que se tenían que hacer los test a Guardia Urbana y a la red de voluntarios, porque son precisamente los que estaban en contacto con las personas más vulnerables. Y no se han hecho, en el caso de la Guardia Urbana, se han hecho muy pocos, y sin embargo ahora Salud, previniendo o más bien completamente atemorizados ante la posibilidad de que se produjeran brotes importantes dentro de la campaña de la fruta, pues ha decidido hacerlos a los trabajadores o a las personas que están sin hogar en las calles de Lleida. Pero eso no es la solución, es decir, de aquí a un año volveremos a estar en la misma situación y habrá que ver cuál es la solución que aporta este equipo de gobierno, porque de momento está haciendo exactamente lo mismo que se hizo durante otros años.
I ens queden 6 minuts per arribar a les dues. Elena.
Sí, en aquest cas és un tema sumament complex i els tres eixos principals d'atenció pels que s'ha apostat aquest any han estat, en primer lloc, detectar les situacions de risc en les persones treballadores del camp, i això inclou persones grans, dones, problemes de salut, etc. Per, en tot cas, derivar-les als recursos adients, donar suport a la recerca de feina i també la cobertura temporal de les necessitats bàsiques en quant a alimentació, allotjament, higiene, i enguany també doncs, per la que ens ha calgut detectar problemes de salut que estiguin associats a la Covid-2019. En aquest cas és molt clar que és un problema sumament complex, al que a sobre li sumem el tema de la Covid. Crec que s'ha intentat fer el millor possible. S'ha treballat transversalment des de les àrees doncs, de serveis socials, també des de l'àrea de la IMO i també des de l'àrea de l'Horta. Per això doncs, segurament el Joan Ramon Castro us ho podrà explicar millor. Però en tot cas, defensar que és clarament un problema al que era molt difícil poder donar una solució amb una vareta màgica, i crec que en aquest cas s'ha començat a afrontar doncs, aquest problema de forma transversal i en la millora de l'eficiència i la gestió.
Mm-hmm. Joan Ramon, per al·lusions.
Sí. No, per al·lusions no volia intervindre, però bueno, sent respectuós n'he esperat amb el torn. Doncs bé, jo puc dir a l'Helena, jo crec que la forma que s'està afrontant ara és una forma molt transversal. En les diferents regidories hem afrontat la part que ens pertoca i hem de diferenciar, com bé deia la Carme, la part que és la part de la gent sense sostre i la gent que ha vingut a treballar a la campanya de la fruita. No podem unificar-ho tot amb el mateix, i per això des de el que diem ara, s'ha treballat des de la regidoria de l'Horta amb el que seria els treballadors, amb la gent que ja ve amb un contracte o gent que ja està ha trobat el contracte allí i està treballant per un productor o està per una cooperativa. Llavors, nosaltres sí que estem treballant amb aquesta. L'altra part seria la part més social, més assistencial, a la qual, com bé sabeu, l'Ajuntament obrirà les portes del pavelló Fira 3 per poder encabir a tota aquesta gent que vindrà o sense papers o que vindrà amb un espai de temps que s'hi dona prudencial per a que pugui trobar alguna persona que li doni feina o alguna cooperativa o algun productor de l'Horta perquè tingui la possibilitat de treballar. Què passarà? Que com bé sabeu, en el Real Decret que va sortir al començament se prohibia la mobilitat de les persones arreu, no es podien moure, i això va crear una preocupació dintre dels productors gran, veient que es podien quedar la fruita als arbres, i això va crear una inseguretat a tothom.
Queda molt poc temps, perdó.
Perdona?
Dic que ens queda molt poc temps.
Sí, aquesta crida que es va fer perquè la gent pogués vindre a treballar, l'estem patint ara, ha tingut un efecte crida, perquè ara s'ha obert una miqueta la possibilitat de moure's entre comunitats i ara estem tenint aquest efecte crida. Hem d'assolir aquesta problemàtica de la gent que ens ha vingut sense tindre una contractació o sense tindre la possibilitat de ser contractat perquè falta aquest tipus de documentació per poder treballar, i l'estem afrontant de la forma que us he indicat. Mm-hmm. Obrirem
el pavelló Fira 3, allí ficarem una oficina d'ocupació perquè sigui molt més fàcil la contractació de la gent que sí que realment tingui papers, i se li donarà un marge de temps per poder quedar-se dintre del pavelló i no quedar desfavorits amb necessitats més bàsiques com poden ser la dutxa, el dormir, el menjar i el tindre una guixeta, una taquilla per poder deixar les seves coses i poder anar a treballar, i des d'aquí centralitzar una miqueteta i treure els serveis d'altres llocs de la ciutat en la qual veiem que tenim la problemàtica aquesta. Jo...
Deu segons.
Sí, bueno, doncs vull dir això aquí.
Vale. Marisa.
Jo, sí. A veure, jo crec que l'Ajuntament ha gestionat molt malament el tema de la Covid-19 amb pel que fa al tema de temporers i persones sense llar. Els testos han arribat tard. Els testos és evident que han arribat tard, que no sé per què s'han de fer els temporers i no altres persones que realment doncs, també ho necessitaven, uns sí, altres no, no sé per què. I després un altre tema important que sí que s'ha de distingir aquí entre temporers i persones sense llar, no? Que és que en quant a tema de material de prevenció, o sigui, els temporers sí que estan rebent material de prevenció gràcies als empresaris que els han dotat del material necessari, cosa que no podem dir que ha fet l'Ajuntament de Lleida, tant amb temporers com a persones sense llar. Jo l'altre dia passava per carrer Cavallers i millor no explicar el que vaig veure.
Bueno, ja veig que m'hauré de posar una càmera perquè, clar, normalment jo aixeco la mà i em veieu que s'acaba el temps, però bueno, avui, com que ens fa temps que no ens veiem, hem gastat minuts. El proper dia jo ja no diré res, us presento i ja està. Bueno, em sap greu, però dimarts vinent hi tornarem. Avui hem estat amb l'Ignasi Amor, el Joan Ramon Castro, Elena Ferrer, Carme Valls, Àngeles Ribes i amb la Marisa Xandri, aquesta tertúlia dels polítics. Escolta, moltíssimes gràcies a tots sis pels esforços d'estar aquí i us espero dimarts vinent.
Una abraçada.
Gràcies.
Adéu. I nosaltres res, senyals horaris, són les dues.